Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12 i 20. Avui, a la meitat de la setmana, dimecres 16 de maig del 2018, i a més hores d'ara, mira, un grau per sobre, que ahir a la mateixa hora. Avui ja estem a 18 graus positius a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Cosme García, que ens visitarà amb la seva entrevista a Cosmopolita, i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, al migdia de Lleida, el Joan Ramon González ens passejarà pels bocins d'història i també pels nostres carrers. I a dos quarts de dues, les noves tecnologies que prenen cos de la mà de Jaume Sitjà i David Casero a l'Infocope Lleida. Dotze 21 minuts, busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arriba, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres es mantindrà el cel poc ennuvolat en general, excepte al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, on continua molt tapat. I al Pirineu no descartem ruixats aïllats amb tempestes i tot. Les temperatures avui no varien gaire, menys al Pirineu, on justament pugen. Hi haurà, doncs, màximes de 25 a Lleida, a Balaguer 24 graus, 22 a Tàrrega, també 22 graus a la Seu d'Urgell, a Viella arribarem als 16. I el vent continuarà bufant de l'oest avui amb suavitat. Demà tindrem un cel més clar al matí a tot arreu, després aniran creixent altre cop núvols d'evolució, especialment en zones de muntanya, on també s'hi han de donar alguns ruixats amb tempestes aïllades. Les temperatures màximes no variaran gaire, però les mínimes pujaran més. Una mínima que arribarà als 12 graus aquesta matinada a Lleida, mínimes de 11 a Balaguer, de 10 graus a Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 4 graus a Viella. El vent bufarà suau també amb brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know.
Doncs apa, ja saps que tenim el nostre número de WhatsApp perquè puguis fer les teves aportacions. I escolta, si vols ara arriscar-te i dir-me qui canta aquest tema, com es titula, en quin àlbum el trobàvem i sobretot de quin any, que això a vegades ens fa ballar més, eh? De quin any era aquest tema? El 664-526-180. El Fernando, mira, que no ens havia escrit mai. Fernando, benvingut. I ens diu, amb llenço a la piscina, no tinc internet, no ho he mirat, però crec que és de l'any 2003. Fernando, t'has equivocat d'un any, eh? D'un any. L'has apuntat bé, eh? És de l'any 2002, aquest tema. A més, es va fer famós perquè estava dins de la banda sonora original d'una pel·lícula. Dic la pel·lícula, és el... aquí a Espanya es va titular com El bar Coyote. La veu la posa Leanne Rimes. I el tema és aquest, Can't Fight the Moonlight.
Don't you know that you can't fight the moonlight deep in the dark?
això del temps de l'any en el que va sonar la cançó, perquè és veritat que la música t'acompanya, eh? I no, de vegades, si no t'ha marcat una activitat molt concreta de la vida, doncs t'acompanya any rere any i acabes oblidant si fa molt o poc. Juntament amb això, que el temps passa molt ràpid, doncs a l'any 2002 va sonar aquest tema.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Dues persones han mort aquest matí al caure un ultralleuger a prop de l'aeroport de la Seu d'Urgell, segons ens han indicat els bombers de la Generalitat. Les víctimes són els dos ocupants de l'aparell que poc després de 3:15 d'aquest matí s'ha estavellat en una zona propera a l'aeroport per causes que es desconeixen. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 ambulàncies del SEM i 2 dotacions dels bombers de la Generalitat, a més d'efectius dels bombers d'Andorra, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. Un ancià de 80 anys va resultar ferit ahir al matí després de ser atropellat per un turisme a l'avinguda d'Alacant, a Capon, a la ciutat de Lleida. L'accident es va produir en un pas de vianants, que no està regulat amb semàfor, però és un pas de vianants, i l'home va ser evacuat a l'Arnau de Vilanova. Així que la nostra companya de Tarragona, la Mònica, ho fa, però haurem de començar a donar el premi al... Fica-li l'adjectiu que tu creguis, de la setmana. I és que els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dilluns un motorista després de sorprendre'l circulant a 188 km per hora al quilòmetre 83,9 de la Nacional 240, que ja és una carretera que estem dient que té una alta sinistralitat, i era això al terme municipal de Lleida, en un tram de carretera en què la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. L'home, de 29 anys i veí de la capital del Segrià, va ser enxampat a les 12:52 del migdia durant un control preventiu de velocitat que la policia duia a terme en aquesta Nacional 240 en sentit Tarragona, quan anava a més del doble de la velocitat autoritzada amb la seva moto, en la qual duia un acompanyant, i que, per tant, davant d'aquests fets, el conductor va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària. És que, de veritat, jo no sé com hem de dir que percorre més de vegades... No, de vegades no, normalment no s'arriba abans, tampoc, eh? L'home haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit per l'autoritat judicial. 188 km per hora en un lloc marcat a 90 km per hora de velocitat màxima. Ara no sé exactament on és el punt quilomètric 83,9, però suposo que és la zona de rectes que hi ha sortint de Lleida. I és molt fàcil. Tots en sabem de córrer. Tots sabem agafar, si vas amb vehicle, el peu, arropenjar-lo damunt de l'accelerador i apretar-lo a fons. Tots en sabem de córrer. Però si hi ha les normes, serà per alguna cosa. I, escolta, un servidor que també és motard, de veritat, amb moto... Tu has de fer mirar més, eh? Perquè si tens un contratemps a 188 km per hora, quasi bé és mortal de necessitat. Eh? Mira, donem aquest premi avui. Els municipis de la Noguera afectats per la pedregada de dissabte estudien demanar la declaració de zona catastròfica. A banda de les més de 10.000 hectàrees de cultius afectats, també han patit desperfectes camins, equipaments i habitatges privats. Ens ho explica la... Ens ho explica l'alcaldessa 2 de Balaguer, la Estefania Rufac.
Aquest dissabte vam tindre 2 pedregades molt fortes al municipi. Nosaltres i diversos municipis més de la Noguera, com són Camarasa o Castelló, la Sentiu també, hi ha llocs que s'arriba al 90% de pèrdua de la collita amb els pagesos. També tenim molts danys materials als pobles, sobretot als camins. Se'ns han inundat i de 7 camins municipals i hem tingut problemes doncs, amb llocs municipals.
En un altre ordre d'informacions, els 11 museus de les Terres de Lleida i Aran s'intercanvien peces amb la voluntat de connectar amb nous públics. Aquesta acció conjunta forma part dels actes del Dia Internacional dels Museus i té com a objectiu ser originals a l'hora d'exposar les col·leccions. Carme Vergés, presidenta de la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, parla de la campanya Museus Hiperconnectem-nos i dels seus objectius.
Però sí que és una activitat conjunta de tots els 11 museus de la xarxa, que podríem dir que té com a un triple objectiu molt clar. Per una banda, té un objectiu de connectar-nos entre nosaltres, entre els propis museus que formem aquesta xarxa i, per tant, enfortir-nos com a unitat, com a identitat col·lectiva, podríem dir. Un segon objectiu, que és connectar aquests equipaments amb el propi territori i amb els territoris veïns, amb aquesta sessió de préstec, ara ja us comentarem, de peces d'un museu a l'altre. I hi ha un tercer objectiu, segurament, no sé si més important, però sí de gran rellevància, que és aquest intent que també ha fet referència al síndic a enfocar o ensenyar les col·leccions, el patrimoni que custodiem, d'una forma diferent.
Falta setmana i mitja, però hem de parlar ja del 39è Aplec del Caragol, que incorpora tres penyes noves i que arrencarà amb una caragolada solidària a la Seu Vella. L'organització vol convertir la festa en un esdeveniment d'interès turístic internacional. El president de la FECOLL, Ferran Pedrix, ha dit que hi ha més colles i que hi ha marge que perquè l'any que ve, en la 40a edició, incorpora encara dues o tres colles més.
Aquest any ampliem colles, assolim la fita de 105 colles. Això és gràcies a una ampliació que hem fet al recinte firal, una zona on hem tornat a ficar serveis que no hi eren, perquè si ampliem colles sempre serà amb les colles en condicions, no? En condicions de desaigüe, de toma d'aigua, de toma de llum, perquè tinguin les mateixes condicions que les actuals. No, no volem fer colles de segona, ampliant espai que per metres es pot ampliar, però que no tinguin les necessitats bàsiques cobertes com la resta, no? Tenim marge encara pel proper any, però l'any que ve encara suposem que de cara al 40 aniversari podem tindre un increment d'encara dos o tres colles més a la plec.
El que fa als premis, el Caragol Bové, que és en positiu, es donarà al Llista Blava, l'equip d'hoquei de Lleida. Segons els organitzadors, el premi se'ls atorga no tant pel títol europeu aconseguit, sinó per la seva trajectòria. I per primera vegada, el Caragol Llimac, que és el que és en negatiu, quedarà desert. Segons els organitzadors, enguany hi havia massa gent que se'l mereixia, però, per altra banda, aquest any no es donaven les condicions de la ironia que caracteritza sempre aquesta distinció. Els dolents eren massa dolents, així que la ironia és que el deixem desert, ha explicat Pedrix. Dilluns, dia 21, arrencarà oficialment l'aplec, començant amb el pregó de la llotja a càrrec de l'actriu lleidatana Lara Díez. Els organitzadors fan una crida a l'obertura oficial de l'aplec el divendres 25 amb el Caragolasso a partir de 8:15, perquè estarà ple de sorpreses. Per altra banda, segueixen les ofertes dels packs de visitants que ofereixen des d'un tastet de caragols fins a un cap de setmana complert a l'aplec. I abans de parlar d'esports, encara direm que una quarantena d'empreses de la Cerdanya s'uneixen en un clúster per fer de la comarca un referent en salut i benestar. L'orografia del terreny, sumada a una climatologia relativament agradable i un ambient menys contaminant, poden convertir la Cerdanya en un pol d'atracció per les persones que busquen una millor qualitat de vida. Així ho pensen almenys una quarantena de responsables d'empreses de la zona que es dediquen als sectors de la salut i el benestar, l'alimentació, el turisme o el desenvolupament sostenible, i que s'han unit en un clúster que vol contribuir a que aquest àmbit esdevingui en un futur una nova font de generació d'activitat econòmica en el territori. La iniciativa, de caire privat, ha aconseguit aglutinar empreses situades a la banda catalana i a la francesa i buscar sumar noves sinergies i obrir vies de col·laboració amb el sector públic per desenvolupar projectes de recerca i d'innovació. I ara, si parlem d'esports, ho fem, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, parlem de futbol, però en aquest cas del camp d'esports, del camp, pròpiament dit, de la zona de terreny de joc de la gespa, perquè una vegada finalitzada la Lliga, i ja que no hi haurà partits fins la temporada vinent, el Lleida ha iniciat treballs de manteniment a la gespa del camp d'esports per preparar-lo de cara a les altes temperatures que es preveuen que haurà de superar durant aquest proper estiu. Tècnics de l'empresa Royal Verb van començar a treballar per fer les tasques d'escarificació, treure les herbes mortes i oxigenar el terreny de joc. Els treballs també es fan al annex. Pel que fa a la plantilla, per cert, seguirà entrenant-se fins a finals de mes, mentre que la direcció esportiva del club analitza la temporada de cara a començar a planificar la següent. I en futbol també, però en futbol base, i concretament en futbol 7, la directiva de la Unió Esportiva Gardeny considera desproporcionada i excessiva l'exclusió de la competició del seu equip prebenjamí al no presentar-se a jugar un partit a causa que no va poder reunir prou jugadors, malgrat que admet que la decisió del comitè de competició s'ajusta al reglament. Els nens, que tenen 7 anys, no entenen per què no poden jugar els dos darrers partits de la Lliga per aquesta decisió, que creiem injusta i desmesurada, ha explicat Àngel Castro, membre de la Junta Directiva del club. Per la seva part, Jordi Terès, delegat de la Federació Catalana de Futbol a Lleida, entén el club, però apel·la a l'aplicació del reglament i recorda que a tots els clubs se'ls va recordar recentment les sancions en les 3 darreres jornades de Lliga, entre les quals hi ha l'exclusió en cas d'incompareixença. Només haurien d'haver enviat una persona al partit amb les fitxes dels nens i el comitè no els hauria exclòs, però no s'hi van presentar, no s'hi va presentar ningú, i això és incompareixença. Per tant, doncs, home, per una banda s'entén també que el club, i s'entén que la canalla doncs vulgui jugar a futbol, per l'altra, que hi ha d'haver unes normes i que s'han de complir, independentment que tinguin 7 anys. Jo és una cosa que sempre he defensat, ho sento, els nens de 7 anys, si toquen la pilota amb les mans dins de l'àrea, han de saber que allò és un penal. És igual si tenen 7 anys, 8 o 18. És la norma i han d'entendre que s'han de regir per unes normes, però és veritat que també la federació doncs els hi diu que haguessin pogut fer i no haguessin estat exclosos sense haver de portar els jugadors al partit, si és que així va passar, que no els van poder doncs agrupar tots. En fi, és un d'aquests temes en el que doncs hi ha els nens pel mig, que al final són els grans perjudicats.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja arriba la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Ja sabeu com la Mari Carmen el que fem és retrocedir un momentet, 25 anys, i recordar el que estava passant, que moltes vegades se'ns ha oblidat, però quan ens ho diuen i ens ho comencen a recordar, la memòria es reactiva. Doncs això és el que fem cada dia. Mm-hmm. Ens n'anem exactament de tal dia com avui, un 16 de maig, però de l'any 93.
Doncs bé, anem cap a la peseta.
A la peseta.
Perquè la situació econòmica era notícia, la situació econòmica i política, perquè va esfonsar la peseta.
Com és que va tot lligat sempre, això?
Va esfonsar la peseta, aquestes dues coincidències, econòmics i polítiques, o sigui, aquestes dues situacions. La Comunitat Europea va permetre al Banc d'Espanya, fa 25 anys, d'evaluar un 8% la moneda. Per tercera vegada, en 8 mesos, va caure el valor de la divisa espanyola. L'operació es va produir amb els mercats de divises oberts. Els bancs van rebaixar el preu dels crèdits. El propòsit del govern en aquells moments era continuar vigilant amb rigor els desequilibris de la situació econòmica, i tan aviat com acabés la campanya electoral. Continuar endavant amb els seus plans de rigor pressupostari, tenien la idea, i en general de vigilància econòmica. Cada dia es destruïen més de 2.800 llocs de treball. Era lamentable, Lamentable. O sigui que tampoc la situació era bastant... No era molt boiante, Era bastant lamentable. Bé, doncs l'IPC... Continuem amb economia. L'IPC va créixer a Lleida per sobre de la mitja estatal. La medicina, el transport i la roba de vestir va pujar 6 dècimes la inflació. L'únic sector que no va augmentar preus va ser el de l'alimentació. Menos mal, perquè l'alimentació és bàsica per totes les famílies. El candidat número 2 de la llista dels socialistes de Catalunya pel Congrés en la circumscripció de Lleida, Josep Mòdol, va anunciar una autovia per enllaçar Lleida amb Pamplona. El Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar el seu programa d'infraestructures i vies de comunicació. La previsió era que l'any 1996 estaria ja finalitzada l'autovia, que uniria Lleida amb Barcelona i que l'any 1994 la carretera de Senterada a Benasc també estaria ja acabada. L'any 1993, que és el que ens ocupa avui, els usuaris habituals de la carretera del Doll, continuem amb carreteres, podrien perdre l'accés a les seves terres. Aquesta carretera podria ser tancada al trànsit per ordre de l'Audiència Nacional. Els usuaris de pas van tenir que utilitzar d'altres vies alternatives d'unió amb el Pallars, per exemple, per Àger. Aquesta decisió va crear un conflicte veïnal. La sentència que ordena el tancament de la carretera per il·legal arribava 15 anys tard i va provocar que l'Ajuntament d'Àger iniciés el contenciós per considerar que el seu municipi havia estat discriminat. Una carretera polèmica, també, en el seu moment, sí. I que no té un traçat que poguéssim dir òptim.
No.
Pels que de tant en tant doncs hem de viatjar per aquesta via. Sí.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Solo con los Tecnoprecios tienes la oportunidad de regalarle su primer PC al mejor precio.
Hemos preparado una gran selección de portátiles para ellos con toda la potencia y seguridad de Windows.
Y la versatilidad de Office 365 para que disfruten y aprendan con su primer PC.
Con todas las ventajas de nuestros Tecnoprecios.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I arriba el moment de la nostra entrevista cosmopolita. Totes les setmanes tenim aquí els diferents personatges que ens parlen una mica de la seva vida. Els coneixem més íntimament, perquè potser els coneixem de nom, coneixem el que fan, però no sabem com són, ni on han nascut, ni a què es dedicaven fins que arribessin a ser famosos. Avui parlem amb un músic, amb un gran professional i millor lleidatà. Parlem d'en Carles Justes. Jo li dic Carles Juste, igual no saben qui és. Però si li dic en Beethoven, a Lleida ho coneix tothom. I si a sobre li dic que li van otorgar la medalla al mèrit cultural de la Paeria de Lleida el dia del pregó, doncs ja ho he dit tot. Carles Juste Beethoven, benvingut i bon migdia.
Hola, bueno, bon dia. Coi-me, què tal?
Molt bé, home. En primer lloc, en nom propi i en nom dels companys, felicitats per la medalla que has assolit i tan merescudament, no?
Bueno, estic content i gràcies a tots per la medalla, perquè, bueno, pues bueno, és un reconeixement a la feina, encara que jo crec que no me la mereixo, però gràcies a l'alcalde i a tots els que m'han ajudat durant tants anys.
Carles, què vas sentir el moment que et donaven la medalla de la ciutat? Què se sent en aquell moment? Jo, quan la vaig rebre, me vaig recordar del pressupost del meu pare, no? Però quan tu l'has rebut, sí. De què te s'han recordat?
Home, pues m'han recordat de quasi de 50 anys de treball per Lleida i defendent el Garrotín i defendent la rumba d'aquí nostra i tal, i tot això i em vaig recordar de la feina feta, de la feina que vaig fer i sobretot de la gent que m'ha acompanyat sempre, no?
Carles.
Botonet,
sí,
i tota la gent, tots amics que m'han acompanyat amb aquesta feina, amb aquesta carrera. Sí.
I el Juanito Pote i tots, que després en parlem.
Sí, Pote, sí, hombre.
On vas néixer?
Bueno, jo vaig néixer a l'any 53, el 8 de desembre, a la plaça Cervantes, que és on està ara Hacienda. I llavors, com vivien diverses famílies, perquè com era una, havien passat de la Guerra Civil, doncs igual 3 anys o 14, doncs era molt comú que les famílies, doncs, no havia diners i estàvem tots una mica de... Teníem tos, com se diu, teníem una mica de tos, que se diu, no? Passàvem, doncs, no passàvem bons temps. I vivíem, doncs, tios, cosins, l'abuela i tots al mateix pis, no?
Yeah.
Llavors, als 9 anys, el meu pare, que treballava a la Cros, vam comprar un pis a la Mariola. Als 9 anys, més o menys, eh? No, ara no sé, no te puc dir exactament, 9, 8 anys, no sé, sobre aquesta edat. I llavors, pues, vaig viure a la Mariola i per les tardes anava a jugar ja amb el Conqueridor. A costat del Pla de l'Aigua,
sí. S'ha
de jugar allí un carrer que es diu Jaume Conqueridor.
I es diu, Jaume I, on hi ha la pista panera.
Ah, exacte, pues allí anava a jugar, que abans pues, era de terra tot, i jugàvem a futbol, i bueno, i de coses que jugàvem de crio d'aquella època, no? I bueno, i allí vaig... Però jo anava a l'escola a la Mariola, i a la tarda, pues, acabava l'escola, m'anava a jugar als amics de... I jo m'he conquerit dos, ja a les 9 que tornem a la Mariola, a la meva mare i al meu pare. Sí.
Carlos, i vostè, per què fas tanta relació amb els gitanos?
Bueno, perquè jo vaig viure a la Mariola i sempre he estat amb ells. Ells sempre m'han dit, tu eres de los nuestros, saps? Perquè he treballat sempre amb ells.
Eres un gitanico más, eh?
Ja, exacte.
Eres un gitanico.
He sigut sempre defensor d'amb ells, la seva cultura... De la seva música, perquè la rutina és dels gitanos, també.
Sí, perquè, a més...
Paios, com el Marquès de Pote i el Parrano, que eren mestissos.
I tu saps que, que moltes vegades han arribat a reconèixer, fins i tot en Peret va dir una vegada que, bueno, que no era desgavellat pensar allò de que el Garrotín pues, va ser els inicis del que va estar després una rumba catalana, que no deixa de ser un pal de rumba.
Sí, bueno, jo a veure, això es va dir, no? Jo també penso que la rumba, que el Garrotín, com se toca aquí a Lleida, ara últimament, abans no se tocava diferent. Se tocava un Garrotín més lent, el Garrotín lent, que és el que va gravar la Carmen Amaya.
Sí.
Amaya es die, Carmen es die.
Sí, Carmen Amaya.
Sí, amb una pel·lícula que va fer els Tarantos, cantava un Garrotín, i feia la versió lenta, la que canta la Violeta i tot això. I sí, que hi ha el Garrotín, hi ha un Garrotín lent, que cantava abans, i ara, pues, fa pues, 40-50 anys, el Parrano i el Marquès de Pote lo van a rumbar, també, eh?
Ja.
Lo van fer a tipus rumba, diu, la rumba catalana. És. I ara el Garrotín és... Hi ha les dues versions, el Garrotín lent i el Garrotín rumbero català, que és com una rumba catalana. Igual que la cantaven a Barcelona.
Per cert, el teu amic, el Juanito, el Marquès de Pota, havia aquella expressió que deia que hi ha persones que són carrinclons, hi ha xurruteros, però hi va ficar de moda el Palo Santo, que era encara més insípid. Més insípid.
Sí, el Palo Santo és com un saludo així, de broma, un saludo. Què fas, Palo Santo? No, és com un saludo, però així de broma, de cachondeo. Quan ve una persona, li diu, què fas, Pau Santo? Per dir-li hola, li diu, què fas, Pau Santo?
Has aconseguit a Lleida, tu, el teu germà i tota la gent que esteu apoyant els Garrotins, fins i tot el dia de Sant Jordi teniu la vostra paradeta, ha aconseguit que s'estimi aquesta música pròpia nostra, lleidatana, no? Abans la gent no se l'havia fet seva, ara sí que se l'ha fet seva.
Sí, ara la parada, fa uns anys que la porta el meu nebot. El meu nebot vol continuar també amb això de la discografia i tot. I clar, com nosaltres ja som porons, ja tenim 65 anys, o quasi, no, estem tocant els 65, llavors té que venir gent nova. I el meu nebot, pues, bueno, pues, li agrada això, i fica la parada, i ven discos, i això, i ja està. I nosaltres l'ajudem, si convé, també, no m'entens?
Escolta, Carles, tu que has estat sempre a la música, amb el teu violí a la mà, ets un bon ballador o balles malament?
No, ballador, no. Sempre es diu que els músics, a veure, no vull generalitzar, perquè hi ha músics que ballen molt bé, però el músic, com està a l'escenari, no pot estar baix ballant.
Ja, ja. Per cert, ha hagut un moment a la teva vida que ho has passat malament. O sigui,
sí,
ha hagut un moment
va,
que has dit, bueno, se'ns va, però bueno, però sembla ser que no et volien, per allà del cel encara no et volen la gent. I t'has tornat a quedar.
Ah, no.
Aquell moment
allà del cel no em volen encara, no.
No et volen. Però
no.
Què vas pensar en aquell moment que deies, que malament que estic i això s'acabarà? I ara estàs tan bé, perquè el dia que vas rebre la medalla tan guapa,
bueno,
tan elegant, tan elegant, a més.
Jo des de l'any, no sé, és que ara no sé, és que a vegades se me'n va una mica la memòria, saps? I a vegades no sé dir exactament, però sobre l'any 82, 83, vaig agafar una depressió, però molt forta, molt forta, molt forta, molt forta. No havia passat mai. I llavors, pues, anar a metge, prenent un munt de pastilles, en fi, me van fer un TAC, me van donar ja a la Seguretat Social una pensió absoluta.
Una invalidesa.
Perquè no podia treballar en aquell temps, de fa dos o tres anys, no podia treballar. No podia fer res. Estava així mig xafat. Però cada vegada, mira, gràcies a Déu, pues m'he anat. Perquè jo sóc creient, jo sóc creient.
Molt creient, sí, s'ha de dir.
Sí. Pues jo, pues m'he anat, pues refent, gràcies a Déu m'he anat refent, i ara, pues estic, no estic del tot malament, me vaig veure...
Estàs com un xaval, i molt,
sí,
i molt elegant, perquè només te faltava el barret, o sigui, perquè estàs...
Sí, no, és que volia anar una mica més, me vaig ficar elegant perquè mon germà... Cada de Parkinson, pobre, també està de baixa.
Yeah.
Però bueno, mon germà és una mica el que porta tot, saps? El jefe.
És el mànager, el road mànager.
Eh? Sí, és el que diu ell, té molt geni i
bueno.
Hi ha molts discos, sempre m'ha ajudat a fer discos i a assessorar-me i tot això i... Hem estat sempre junts, amb un germà.
Per acabar, estaves ben acompanyat l'altre dia, perquè també en Joan Ramon González, que ja era hora, li van donar
sí,
la medalla de la ciutat, i ell,
també,
i tu,
també,
molt, molt feliç.
A veure si fem a Castell, ho fem...
Patrimoni de la Humanitat. Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni de la UNESCO.
Patrimoni de la Humanitat, això. A veure si l'aconseguim, home.
Per acabar...
El Joan Ramon sempre han sigut... Ha vingut sempre a la ruta del Garrotín.
Sempre.
Ara no hi vaig, però jo continuo anant, a la ruta.
Per acabar,
sí.
No tinc més temps, però sí que et deixaré fer una cosa. Venga, que no l'has fet mai a la teva vida i mira que fa anys que ens coneixem. Fes-me una pregunta tu a mi, compromet-me a mi. A veure, què em vols preguntar?
A veure, colme. Què penses tu de tota aquesta feina que hem fet entre el Parrano, Marquès de Pota... Les noves generacions, que ara hi ha nous grups, que ho fan diferent, claro, perquè tot se va modernitzant i no es pot fer les coses com enrere. Hi ha grups que fan variacions de com ho fem abans nosaltres, i molt bé, i content.
Pues te responc. Jo penso que...
Què penses tu?
Que heu fet una gran labor, que us he admirat sempre, que us he ajudat sempre, que estic a la vostra vora i que molts ciutadans de Lleida us ho han agraït. I penso que aquesta medalla ben merescuda era moment de fer-la amb aquest espai, que ara ja està consolidat, que ens ho han fet nostre. Fins i tot la Plet del Cargol té la seva festa que reinclona, i això és una cosa que no es fa a tota Catalunya, i aquesta és la nostra singularitat. Mm-hmm. I de veritat que penso com tu dius, me preguntaves, que se us deu molt, la ciutat de Lleida us deu molt per la vostra...
O sigui, i també s'ha d'agrair al Jaume Oro, tota aquesta gent. Hi ha molta gent que ha ajudat, no sol jo.
I los descalzos, i els altres, i quan va començar...
Sí. Ja, molta gent, igual m'he deixat algú, però que em perdonin.
Hasta el Grupo Jerez del senyor Gutiérrez ja feien garrotins,
Sí,
hasta el Grupo Jerez.
Doncs sí, m'he deixat algú, però que em perdonin, perquè, com estic així...
No passa res.
Encara una miqueta atabalat.
Carles Juste, que sabem que aquí tens bons amics, quan fem ja el ronda matinal, que tu eres un dels admiradors i un dels que participava amb nosaltres, i a totes les nostres festes, i a les meves personals, no has fallat mai. T'ho agraeixo, t'ho agraeixo moltíssim. Felicitats.
Gràcies, home. Gràcies, Cosme, per trucar, per preocupar per mi, també. I gràcies a tots els vostres oïdors.
Moltíssimes gràcies. Salut i llarga vida. Adéu-siau.
Gràcies.
Carles Juste, en Beethoven, el nostre homenatge també. Ho ha passat malament, però la medalla de la ciutat penso que està més que merescuda. És
que
de les que veritablement es mereix una medalla.
Gràcies, Cosme. Una bona entrevista a Cosmepolita. Abans de fer una pausa i de buscar els pobles, recordo que avui que hi ha el mercadet de la Bordeta, la plaça del Mercat, que ara al migdia... tens doncs, paella popular a 4 euros i a partir de les 7 de la tarda llonganissada amb entrepans a 1 euro, que la moda, que els complements, flors, estètica, cafeteria i molt més ho trobaràs al Mercadet de la Bordeta, que ho organitza l'Associació de Comerciants de la Bordeta, que evidentment està convidada totes les persones que ens estiguin escoltant, no cal que siguin de la Bordeta, i que a partir de la tarda també hi haurà exhibició de ball infantil. Avui, a la plaça del Mercat, el Mercadet de la Bordeta.
Plató, Kant, Nietzsche. Ara els grans pensadors estan més a prop del que t'imagines amb Descobrir la filosofia. Una col·lecció única i amena per entendre la història del pensament. Aquest diumenge, Plató, gratis, amb El Periódico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Directes cap a la una. Com sempre, hi arribarem amb aquesta proposta dels nostres pobles del Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, Ricard.
Doncs, meitat de la setmana, cap a on anem?
Pues cap al Pallars Sobirà.
Mira.
Anirem a Puiforniu.
Ui, aquest no l'he sentit mai.
És possible, però segur que si anessis diries, ai, que bonic. Segurament va ser la població on he menjat el formatge més bo, que em van convidar a una casa a pujar a menjar formatge i xulis, i de veritat són aquelles poblacions que sempre recordes pues, de gran, no?
Uh-huh.
A Puigforniu, que també es diu Puiforniu, es troba a 1.113 metres d'altitud. Pertany al municipi de Soriguera i està situat a l'esquerra del riu Cantó i a la dreta de la carretera que va de Sort a la Seu d'Urgell. El dia de la meva visita només tenia una casa habitada, Ricard, amb 6 membres. Era Cal Puixó, o Cal Puixó. Quan vaig arribar al poble i els vaig contar el motiu de la meva visita, és el que et deia. Em van obrir la porta de casa seva i em van fer entrar. Van treure xulís i formatge. I tot gaudint del sabor d'ambdós presents, vam anar desgranant una agradable conversa. Comenten que el formatge ha estat durant molts anys d'elaboració pròpia i que el d'ovella és el millor. En un calde de llet, posat al foc, tebi, i tiraven herba col, una picadeta, i al cap de mitja hora ja era coagulada. Allò diu que era el mató. L'anaven escorrent. El líquid que quedava era el xirigot. I el tornaven a fer bullir i hi posaven un xic més de llet. I llavors sortia el brossat. Era el formatge pur d'ovella. El millor, segurament, el que ens van oferir. En quant a la població, cal dir que la patrona és Santa Cecília, la festivitat de la qual és el 22 de novembre. Puiforniu celebra la festa en honor de Santa Cecília i els nostres amics ens remarquen que en altre temps aquí hi havia 5 cases obertes. Aquest fet ja era el sumo de l'habitabilitat, no?
Mm-hmm.
En recorden el nom i com a testimoni de la meva estada allí vull remarcar les 5 cases. Van ser Casa Vaqueró, Casa Buseu, Casa Puixó, Casa Bisbe i Casa Coixó. Algunes cases eren tan importants que tenien mossos i serveis, però avui tot això se n'ha anat a menys. I per acabar nosaltres, diguem que ja que anem de cara al juny i temps de segar, què diu la dita? No diguis blat fins que el maig no hagi passat, perquè sempre pot malmetre's sí. alguna cosa.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem a buscar les senyals horaris que ens diran que estem a la una, hores d'ara, sense cap mena d'incidència a la xarxa viària lleidatana pel que fa a accidents i les obres habituals. A la una i després hi tornem.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Carles Puigdemont celebra desde Berlín que la justicia belga haya rechazado trasladar a España los exconsejeros fugados Toni Comín, Luis Puig y Meritxell Serret. Bélgica considera que hay un error de forma en la euroorden emitida por el juez Llarena por no dictar antes una a nivel nacional. De hecho, los abogados de Puigdemont estudian alegar lo mismo ante Alemania. Vamos a ver cómo detalla la justicia belga ese error de forma. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo acaba de confirmar la Fiscalía belga a través de un comunicado. Se ha rechazado la orden europea de detención por un error en la forma del procedimiento. La justicia ha decidido dejarlos en libertad porque con la segunda euroorden emitida por el Tribunal Supremo no se actualizó la orden nacional, un requisito indispensable en el procedimiento. Todo se debe a un defecto de forma. En ningún caso se ha valorado si son culpables o inocentes de los delitos recogidos en la acusación del Tribunal Español.
Y te cuento que se ha presentado un nuevo fármaco muy eficaz contra un tipo de cáncer de pulmón muy agresivo. Se ha probado con éxito en 300 pacientes en España. Susana Moneo.
Es más efectivo y con casi ningún efecto secundario frente a un tipo de cáncer de pulmón conocido como ALK. Afecta sobre todo a pacientes con una media de edad de 50 años, jóvenes y no fumadores. Las terapias actuales no conseguían paralizar la metástasis. Javier de Castro, jefe de Oncología de La Paz.
Tiene un 90% de respuesta en los pacientes.
Además, los pacientes pueden hacer prácticamente vida normal. Ya se ha probado en 12 grandes hospitales y está disponible en toda España.
Y hay más noticias en este miércoles 16 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía ha desarticulado en Madrid una red que prostituía a niñas menores de edad procedentes de Bulgaria. Hay 41 búlgaros detenidos. El procedimiento es conocido. Las víctimas eran engañadas con falsas promesas. Ya en España las obligaban a cometer robos y a ejercer la prostitución. La reserva hidráulica española se mantiene por encima del 70% de su capacidad. El deshielo ha provocado que durante la última semana los embalses hayan sumado 112 hectómetros cúbicos más. Los del norte están casi llenos y contrastan con los de la cuenca del Júcar y del Segura, que se encuentran en torno al 30%. Los pantanos de la cuenca del Tajo están de media al 74%, aunque los embalses de donde sale el trasvase hasta el Levante, entre Peñas, está al 38% y Buendía al 21%. Y faltan 50 días para los Sanfermines 2018. Y hoy se ha presentado el cartel que anunciará la fiesta más internacional de España. Pamplona, ciudad de luces, es el cartel ganador del artista Adriana Eransus, con el que invita a disfrutar de un mundo mágico de ilusión, de fiesta y de respeto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de los que probablemente sean los primeros mártires frutos de la persecución del yihadismo en Oriente Medio en este siglo XXI.
Pues seguramente que sí. La Santa Sede ha aprobado que se inicie el proceso de canonización del sacerdote Rashid Ghani, iraquí, y tres subdiáconos asesinados por terroristas islámicos en Mosul el 3 de junio de 2007, antes de ayer, vamos. El padre Rashid se había formado en Roma, pero pidió regresar a Irak en 2003 mientras su país estaba en guerra y fue nombrado entonces párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en Mosul. Era muy consciente del riesgo que asumía cada día y aunque tuvo muchas oportunidades de salir del país, deseaba ser un buen pastor para su pueblo. De hecho, le habían advertido que cerrara su parroquia, pero él se negó, motivo por el que finalmente fue asesinado junto a tres colaboradores. Ahora la Iglesia investigará con rigor todos estos hechos con el fin de proclamar, si cabe, el martirio de estos cuatro testigos de la fe de nuestros días. Los primeros, seguramente, que son fruto de la persecución del yihadismo en Oriente Medio en este siglo XXI.
Pues los detalles, ya sabes, en una media hora en El Espejo. Gracias, José Luis.
Ahí estaremos, hasta luego.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid a por su tercera Europa League. José Luis Corrochano.
Es a las 9:45 de la noche en Lyon, Atlético de Madrid contra Olympique de Marsella. En el Estadio Gerland ya está Rubén Martín. Rubén, noticias del partido y del ambiente que rodea esta final.
Buenas tardes desde el Estadio de Lyon. Griezmann y Costa se perfilan como la delantera titular del Atlético de Madrid. Payet y Thauvin son las amenazas francesas. 11.000 aficionados del Atlético de Madrid van a estar en este Estadio de Lyon. La mayoría ya están por las calles de Lyon disfrutando del ambiente. No llueve de momento. A esta hora, según cuenta la policía francesa, sin incidentes, acaban de realizarse las pruebas de la UEFA aquí en el estadio. Ha ganado con gol de Torres 8-7 en los penaltis el Atlético de Madrid.
A ver si se cumple. Y así, aunque con tanto sufrimiento no, y así acuden a la final Simeone y dos de sus capitanes, Gavi y Godín.
Aparecen muchos sentimientos, muchas emociones, mucha ilusión, pero sobre todo mucha humildad. Cuando uno llega a estas instancias necesita tener humildad, trabajar, y será un bonito partido de fútbol, seguro, una linda final.
Somos uno de los equipos que mejor sabe sufrir durante el partido, y creo que nuestra fuerza mañana va a ser esa. Sabemos que vamos a sufrir en ciertos momentos, y esa capacidad de sufrimiento que tiene este equipo seguro que nos hace sacar el partido adelante.
Pero dependerá de, como decía Gaby, muchísimo de lo que se ponga de cabeza, de corazón y de pierna, y estar bien en ese momento y hacer el mejor partido posible.
El partido lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 7:30 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Dimecres 16 de maig del 2018, hores d'ara, hi ha 19 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres es mantindrà el cel poc ennuvolat en general, excepte al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, on continua molt tapat. I al Pirineu no descartem ruixats aïllats amb tempestes i tot. Les temperatures avui no varien gaire, menys al Pirineu, on justament pugen. Hi haurà, doncs, màximes de 25 a Lleida, a Balaguer 24 graus, 22 a Tàrrega, també 22 graus a la Seu d'Urgell, a Viella arribarem als 16. I el vent continuarà bufant de l'oest avui amb suavitat. Demà tindrem un cel més clar al matí a tot arreu, després aniran creixent altre cop núvols d'evolució, especialment en zones de muntanya, on també s'hi han de donar alguns ruixats amb tempestes aïllades. Les temperatures màximes no variaran gaire, però les mínimes pujaran més. Una mínima que arribarà als 12 graus aquesta matinada a Lleida, mínimes de 11 a Balaguer, de 10 graus a Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 4 graus a Viella. El vent bufarà suau també amb brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Nosaltres el que fem és directes a buscar aquests bocins d'història amb el Joan Ramon González i els nostres carrers. I després, l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Aquí ja al mig de... estem a l'emparedat de les festes.
Sí, sí, ja tenim la meitat passada.
Exactament.
Eh?
Titelles i Sant Anastasi, que aquest any Sant Anastasi ha portat bon temps pel seu dia.
Home, sí, el divendres va fer un dia espectacular, divendres passat.
Sí, 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 sí.
Dissabte a la tarda, dissabte... ja no en parlem.
No, no, una aiguat d'aquestes brutals, i que la marxa d'aquest al nord...
Sí, és veritat, i va quedar una nit molt freda. I diumenge va ser un dia ventós.
Sí, al dematí, sobretot,
per així,
tot el dia, i a la nit, però bueno, és el que parlaven ara abans de micro, a la Sovella...
A la Sovella, per cert,
va fer molt fred, però la gent va estar al peu del canó, quasi 400 persones.
Caram.
I els focs també es van poder veure des de dalt, i espectaculars, i el que dèiem, tot i que feia vent, els focs van pujar normals, ells impassibles al desaliento.
Molt bé, doncs mira, una de les primeres qüestions que dèiem, de que la gent ha d'anar i ha de repetir el turó de la Sovella, ja sigui el castell, ja sigui la Sovella, ja sigui anar a fer un veure al... el bar que hi ha, on sigui, però s'ha d'anar al turó de la Sovella. Ha d'estar ple de gent sempre, no només un diumenge, no només per festa major, perquè si volem demanar el tema de patrimoni, s'ha de veure també que és una ciutat que viu el turó, si no, no anem bé. Per tant, això jo crec que ja hem fet un bon pas endavant.
I en aquest sentit, doncs, el cap de setmana que ve continua, perquè la Festa de Moros i Cristians ha apostat des del principi per fer l'espectacle fort d'ella, que és la desfilada que surt de la Porta del Lleó, i que baixa fins a la plaça de Sant Joan. Per tant, l'inici de tot el que és el seguici aquest és allà dalt. I després la batalla final, que es fa abans era la plaça de la Sardana, ara es fa davant de la porta principal, el que es diu el Pont Llevadís, però veritablement és un lloc emblemàtic que, com diuen molt bé totes les festers, i sobretot que han estat en contacte amb els festers de València, perquè la festa de Moros i Cristians és tradicional a Alacant, València, Castelló, és a dir, tota la zona aquella de lo que seria l'antic regne de València, és una festa molt incorporada, i que ahir recordem que tenen dues coses que les diferencia de Lleida. Una, els castells normalment que han de fer per la batalla final són castells de fusta, de cartró, perquè han de recrear-los, perquè no tenen un castell com aquí el que tenim, tot i que el castell que tenim no és de l'època dels Moros i Cristians, però bueno, deixem-ho aquí. Tenim un castell magnífic que no correspon a l'època, però bueno, tenim un castell magnífic. I l'altre és que allí sempre guanyen, com històricament està demostrat, els cristians. I aquí a Lleida, com és una festa, probablement és l'origen de la festa de Moros i Cristians, recordem que va ser arran d'un ball que es va fer l'any 1150 en el casament de la Peronella i Ramon Berenguer IV al castell, on està el castell del rei actualment. Sembla que per homenatjar als nuvis la comunitat àrab va crear com un ball, i que aquest ball era recrear una mica la lluita que havia hagut entre els cristians i els moros abans. I d'aquí, d'aquest ball, que ara s'ha incorporat parcialment en aquest ball parlat que entre, que recorda una mica aquesta història de la lluita, en pla musical, seria l'inici d'aquesta festa de Moros i Cristians, que tenia en compte que des de Lleida s'expandiria sobretot per tot el que és la zona del Llevant peninsular, i a part de la llengua i els costums i les tradicions d'aquí de Lleida, doncs portaren, entre altres, aquesta pròpia festa que va tenir la seva pròpia evolució al regne, antic regne de València, i que aquí es va recuperar, se va tenir, la festa es va perdre, es va recuperar, i ja s'ha recuperat amb aquesta associació actual de Moros i Cristians.
Home, ara ja l'última tongada ja fa anys, que
sí,
però no és creixent, eh?
Correcte. I té la curiositat i la novetat de que aquí, alternadament, un any guanyen els moros i un any guanyen els cristians. Això crec que és l'originalitat que té Lleida en aquest sentit. I és una originalitat, però en el fons també recull la veritat. És a dir, la lluita entre moros i cristians a nivell històric va acabar amb la victòria dels cristians. Però des de que arriben els àrabs aquí, a la península arriben al 711, a les terres d'aquí de Lleida arriben al 714. Des del 714, que els hispanoromans que hi havia aquí comencen a tenir aquests nous senyors, que són els àrabs, i que comencen a aplicar pues, noves maneres de governar, nous impostos, i afavorir que si te feies de l'islam, pues, els impostos eren menors, i per això la gent comença a islamitzar-se més ràpidament, perquè han de pagar menys. És la manera com se va fer la política d'islamització de tot el territori, però no és allò que veren els moros i tots són moros, sinó que és la gent d'aquí que s'islamitza. Com abans s'havien romanitzat els ibers, i després, quan els propis moros són conquerits pels cristians, molts se cristianitzaran. És a dir, que la història sempre va per aquí. És a dir, els que manen són els que arriben de fora, en part, però la població és la que es va adaptant una mica a aquestes circumstàncies. Llavors, des del 714, en què se comença aquesta islamització, fins al 1149, quan els cristians conqueriran Medina l'Arida, se produeix en aquests 4 segles, evidentment, una islamització potent de tot el territori, i això originarà veritablement doncs, que tot i que aquestes lluites s'han produït, hi ha moments en què els propis àrabs també lluitaran contra els cristians que estan al nord. I tant com els comtats cristians van baixant cap al sud i cada vegada van eixamplant més el que seria aquesta frontera de separació cap al sud, però moltes vegades també els àrabs van fer ratxes, que es deia lluites contra el nord, i també van fer retrocedir els cristians. Per això, aquesta frontera que comença pràcticament el que seria entre el Montsec i el riu Llobregós i el Llobregat, entre el segle X i el segle XI, durant quasi bé un segle estarà fluctuant cap amunt i cap avall en funció de les forces i de les ganes que tinguin els d'un costat i de l'altre, perquè no era una guerra de dir, vinga, anem tots, sinó que, vinga, avui, potser a vegades inclús, com qui diu, què fem aquest cap de setmana? Doncs vinga, anem a empodegar els altres, i empodeguem-los, i empodeguem-los és dir, fer una ratxa, destrossar-los les collites, agafar el que poguessin en plan botí, agafar algun presoner que després valia diners, en fi, era una mica una guerra constant, però que no era jo una cosa d'aquelles permanentment, no? Per tant, Vol dir que en alguns moments els àrabs també van guanyar batalles. Recordem, probablement, una potser de les més famoses, que això va ser al principi de lo que s'ha considerat l'origen de Catalunya, quan Guifré el Pilós és derrotat a la zona de Solsona per Mohamed Bin Lub, que era el reietó de Lleida, de l'Arida, és el que va derrotar a Guifré el Pilós i lo va ferir, i probablement la història aquella bonica de que les quatre barres amb l'escut, d'això, és per les ferides que li va provocar l'àrab de Lleida en aquells moments, que va fer que fracassés una mica l'empenta que Guifré el Pilós tenia cap al sud. Vull dir que en Lleida, en el fons, estem recollint el que va ser la història durant tots aquests quatre segles, tot i que va acabar en la victòria cristiana. I aquesta victòria, potser ja des d'un punt de vista més històric, a l'any 1105 és conquerida la ciutat de Balaguer, i conquerir Balaguer pels cristians implica ja arribar a la plana. S'ha superat ja tot el que és el Prepirineu, aquestes muntanyes que tenim del Mont Roig, el Montsec, que fa que aquestes lluites que hem parlat ara foren més fàcils de mantenir perquè era un territori orogràficament més important, i quan s'arriba a la plana és com si els hi costés decidir entrar a la plana, i al final se decideixen. A partir de Balaguer, que es cau en el 1105, encara tardaran 50 anys precisament en arribar a conquerir l'Arida i Tortosa, que Tortuixa, que són les dues ciutats que quedaran de Catalunya actual en mans dels àrabs. I totes les dues ciutats són el que es considera que és la Catalunya nova, perquè és l'última que es va incorporar a el que seria el territori actual de Catalunya.
O sigui, Lleida i Tortosa.
I Tortosa, correcte.
Escolta, per cert, aquesta línia entre moros i cristians, fins on va arribar, cap al nord?
Bueno,
va passar del Pirineu o...
Sí, el 714, quan ha caigut l'últim rei visigot d'aquí, Aquila, el poder visigot se desploma i tot arriben les moros, recordem que arriben fins a Poitiers. Ah. És a dir, durant 30 anys, el sud de
Però
França...
És la meitat de França, quasi,
Sí, durant 30 anys, inclús el sud de França és moro. El que passa és que són 30 anys. I arriben a Poitiers i són derrotats al final per Carlos Martell, i això origina que ells, en plan estratègic, han estat derrotats, ja no poden expandir-se cap al nord, i en lloc de quedar-se allí, consideren que és una mica feble, potser la posició, i se retiren cap al sud. Llavors, se retiren tant cap al sud que passen el Pirineu.
Ah, correcte. És com la frontera natural.
I ells mateixos, no? Dirien cap al 760, aproximadament, 770, renuncien a les terres al nord del Pirineu. Això és el que aprofitarà Carlemany, que és el que llavors va apretant, per fer-los fora, evidentment, a partir d'aquella derrota, i el que intentarà Carlemany, un cop que arriba i veure que els moros estan al sud del Pirineu, ell intentarà inclús ficar la frontera a l'Ebre i fer-los marxar cap a l'Ebre. Per això començarà a crear aquests comtats a cavall del Pirineu, que els comtats són territoris dependents d'en ell, que estan a la frontera, el que és la marca en aquells moments que es deia, no? I aquests comtats n'hi ha des del País Basc fins a Catalunya actual. Alguns comtats d'aquests, com el comtat de Navarra, van originar després regnes, el comtat d'Aragó va originar el regne d'Aragó, pròpiament dit, i aquí a Catalunya, per aquestes circumstàncies de tants comtats que hi havia, i que al final el comte de Barcelona, com es va casar amb la reina d'Aragó, ja no li va caldre ser rei i no es va crear el regne de Catalunya, que probablement és l'evolució lògica que hauria tingut de tenir aquests territoris. Aquí es van quedar en comtats, i sobretot en lluita, el comtat de Barcelona és el que va començar a menjar-se els comtats veïns, el comtat d'Empúries, el comtat de Peralada, el comtat de Besalú, els petits comtats aquests es van a menjar en el de Barcelona, que es va ser fort, i aquí, a casa nostra, el comtat fort va ser, a casa nostra, vull dir, a les Terres de Lleida, va ser el comtat d'Urgell. Llavors, els dos grans comtats catalans són el de Barcelona, que és a la zona est, i a l'oest, el d'Urgell. El d'Urgell, que també neix igual que els altres, però aquest s'expandeix ràpidament cap al sud, i el que fa de seguida és, entre ells mateixos, no té força per conquerir els altres comtats veïns, com va fer el de Barcelona, però sí que els hi barra el pas, que és el comtat de Pallars. És a dir, el d'Urgell li diu al comtat de Pallars, bumba, li tanque quan arriba cap al sud del Montsec, tota la vall d'Àger la conquereix el comtat d'Urgell, amb la qual el comtat de Pallars ja es queda aïllat definitivament allà dalt, i per això aguantarà, és l'últim comtat que serà conquerit, allà oblidat a les muntanyes, no? En aquest sentit. És una estratègia que també després el comtat de Barcelona intentarà fer, però amb el comtat d'Urgell xoque i intenten ser aliats. I precisament, quan s'està conquerint la plana, hi ha una aliança entre el comtat d'Urgell i el comtat de Barcelona per conquerir les terres, sobretot les terres de Lleida. I el primer que fa la Fenya Bruta és el comte d'Urgell, l'Ermengol VI, l'edifici que des del 1147 fins al 1149 s'encarrega des de la zona de Balaguer a conquerir tots els pobles que hi ha al voltant de Lleida. Llavors deixa Lleida aïllada, l'Arida queda aïllada perquè ha conquerit tot el voltant, des de Serós. És a dir, que ja, és, evidentment,
com un setge, per
és una fruita que està a punt de caure, no? Ja, perquè ja està tot conquerit. Llavors és quan arriba Ramon Berenguer IV, diu, bueno, ara que m'has fet la fenya, i munta el setge a Gardeny. Llavors a Gardeny fan el seu gran campament i des de, pràcticament és un setge que dura des de maig, és a dir, que començaria ara de l'any 1149 i acabaria el 24 d'octubre. És un setge de 6 mesos, en el qual, pues, com tots els setges, pues, al final la gent se cansa d'estar setjant, tot i que és a l'estiu, però que aquí ja faria molta calor, i al final els moros pacten. Així com a Balaguer van ser derrotats i destruïts, aquí a Lleida els àrabs de l'Arida pacten amb els cristians la rendició. I això és important, per què? Perquè al pactar la rendició vol dir que es poden quedar. Es poden quedar perdent, evidentment, el poder polític, ja no el tindran, però de moment poden mantenir la religió, poden mantenir propietats, el que passa és que cada vegada els hi aniran aquallant més en aquestes propietats, inclús els hi faran marxa de les seves cases i s'instal·laran en un barri nou que es crearà fora de muralles, que és la zona aquesta de la parròquia de Sant Llorenç, el que seria la moreria de Lleida, que és el carrer Lluís Bessa, el carrer Obrador, són els barris que d'alguna manera és on s'instal·laria els àrabs, que després es diran moriscos.
El triangle cultural, per entendre's, la biblioteca pública, museu i l'arxiu.
Llavors seria un barri com marginal i ells instal·laran aquest gueto que se crea el carrer La Palma. El carrer La Palma, d'alguna manera, és el carrer que portaria cap a la moreria. Encara està el carrer de la Mesquita, tocant a Sant Llorenç i demés. Aquests seran definitivament expulsats, els moros, al segle XVII, en 1602, no? Solament recordar que abans de que Ramon Berenguer IV i Ermengol VI el 1149 conquerissin Lleida, va haver un intent per l'últim rei, així és important, d'Aragó, Alfons el Bataller, al 1123, de conquerir Lleida. Ell havia conquerit Saragossa i volia conquerir Lleida per barrar precisament el pas cap a la Mediterrània al comtat de Barcelona. Però aquí a Lleida es va trobar aquestes aliances que a vegades havia entre cristians contra àrabs, va acabar sent derrotat a Lleida, sobretot en la retirada cap a Fraga, i va morir després, en aquests intents que va tenir el rei aragonès a conquerir Lleida. Si hagués sortit bé, probablement l'Arida hauria passat al regne d'Aragó i Catalunya hauria quedat residual, el que havien fet amb el comtat de Pallars, perquè Aragó s'hauria expandit cap a la Mediterrània. Bueno, això són les històries, que té la història, valgui la redundància.
Ja sé que el que diré és una tonteria, o és un postureig, o és un tòpic, o digue-li com vulguis, però la quantitat de persones que van perdre la vida per acabar més o menys quedant igual...
Sí.
Vull dir, ara ho expliquem a nivell històric i s'ha d'explicar. Va haver aquestes guerres, no sé què, van aguantar 50 anys, van pujar, van baixar, van entrar uns, van entrar els altres. Cada vegada que hi ha un moviment, mor gent.
Sí, no, per descomptat.
Per desgràcia.
Per descomptat.
I famílies que queden escapçades, etcètera, etcètera.
Sí.
O sigui, al llarg de la història... No prenem mai res.
No. A veure, el que estem vivint ara a Israel, precisament, amb aquesta decisió, mica així políticament, independentment de lo que sigui, o d'en Trump, de ficar l'ambaixada allí, pues, bueno... Aquesta mortandat que va haver de palestins, bueno, és una cosa que dius, bueno, és una decisió política i no és conscient de lo que implica...
No, perquè a més, clar, els que decideixen no moren mai.
No, normalment no moren mai.
Entendre'ns.
Per descomptat. Però sí, això, per desgràcia, les guerres és el que han portat, no?
Per això, ho vegades... dic perquè ja ho sé que és un, bueno, és un tòpic, però alguna vegada, quan anem a alguna conferència o aquí, al Bocins d'Història, parlem d'aquestes coses, no estaria de més que tots féssim-nos rea, ja ho sé que no ha de canviar la vida, ni molt menys, però un 30 segons de reflexió de... Escolta, la vida real, avui en dia, ens estem pegant per a veure qui mana, qui no mana, i no cal anar massa lluny, no cal anar a Israel. Escolta, mira com acaben després les coses. Pensem-nos-ho abans. No, i amb això no parlo de qui tingui raó ni un ni l'altre.
No, però
que sí. Moltes vegades no en tenen ni un ni l'altre, o la tenen els dos. Només cal buscar els punts d'unió, de vegades, eh?
Però bueno. Per això, en aquest sentit, i suposo que estàs insinuant una mica, el moviment aquest republicà català ha anat una mica per aquest pacifisme, per evitar precisament això.
Per aquí i a l'Ajuntament de Lleida, que no cal anar tan lluny, és que aquí ja ens estem dient de tot, de manera civilitzada, només faltaria, i espero que segueixi així, però.
Sí.
En fi, escolta, que fem una pausa i parlem de carrers de seguida.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Queremos más bolsos.
Y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros.
Con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en el Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
Del desierto a la piscina del barco y de la piscina al rascacielos. Del rascacielos a una siesta encubierta y de la siesta al zoco. En Pullmantur somos de disfrutarlo todo. Reserva ahora 8 días en el crucero Dubai y Leyendas de Arabia por solo 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Este sábado le damos 3 buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las 3 primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón. El sábado, en 13.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Doncs apa, que ja ho havíem dit, carrers o places, no sé...
Bueno, pues avui podíem haver parlat, com ja hem parlat una mica del carrer Obradors, del carrer Mesquita, però bé, jo que és la festa de moros i cristians, més que parlar de les conquestes, parlem de on té la seu social, la festa de moros i cristians, que a més té uns grafitis meravellosos d'una espècie de conquesta de la ciutat de Lleida, i es veu la seu vella, i aquesta seu vella és que podem veure per la ciutat, a la façana de la seu social, que està al carrer Panera, que és per allò al carrer Sant Carles, en ple casc històric. Allí podem veure aquest lloc que tenen els moros i cristians, les 6 comparses, recordem que són 3 de moros i 3 de cristians, els pallaresos, els urgellens i els anglesola per la banda cristiana, els al-leridí, els banuhut i els banuquasi per la banda àrab. I la Panera, el carrer de la Panera, pues és un carrer que té el seu nom precisament per l'edifici de la Panera. L'edifici de la Panera és...
Anava a preguntar què va ser abans, l'edifici o el carrer?
L'edifici, sense cap dubte, en aquest cas. El carrer que porta la Panera. La Panera és un casalot enorme, magnífic, jo crec que poc conegut encara i extraordinàriament conservat, sobretot la planta baixa amb unes columnes meravelloses, i era el dipòsit de gra. Per això es deia Panera, perquè era el gra per fer el pa. No és que es fes el pa allí, sinó és d'on sortia el gra per fer el pa. Primer era un dipòsit municipal, però que després de seguida lo va agafar el capítol de la catedral i lo va fer seu de totes les terres que tenia, i allí tenia al revés. Primer lo va ser de la catedral i després va ser municipal. Per això, per la banda del carrer Panera, encara es veu el que seria la porta d'entrada alta, perquè inclús els carruatges poguessin anar a peu pla i descarregar els sacs sense tenir de baixar i estar bé en aquest sentit, amb una imatge de la Mare de Déu i que fica la data de la reforma del segle XVII, que és l'emblema de la diòcesi de Lleida, no? I pel costat de Sant Martí es veu la porta, aquesta ja més a nivell pla, amb l'escut de la ciutat de Lleida. Actualment és el Centre Cultural La Panera, un centre d'exposicions contemporànies, que em sembla que no és prou encara integrat en el que és la vida cultural de la ciutat, té exposicions força interessants, totes són d'art contemporani i vanguardista, i que recordem, pues, que al seu costat havia d'haver vingut el Museu Morera, al final de lo que seria el carrer Panera. però que ara ja sabem que el Museu Morera va a un altre lloc. El carrer Panera, a part d'aquest gran edifici, tenia, té precisament l'alberg municipal, que també és el que dona pues, suport a la gent desfavorida durant uns dies, poden menjar i dormir, i per tant és un carreronet peatonal totalment, d'aquest és el casc històric, i que al començament pues, és de la zona aquesta de vins, que s'està canviant últimament, però que seria el que diria la zona de vins vells, que són per començar
sí.
la zona dels vins, perquè els nous ja s'entendin el que ha passat Martí, no?
Sí. Per cert, que aviat tenim la nit dels museus,
sí.
i que el de la Panera és un dels que s'adhereix dins d'aquestes. Sí. Jo, per exemple, el visito cada any, o quasi bé cada any.
Val la pena, hi ha coses interessants.
I, home, ja ho sé que estan oberts sempre, eh? Però és igual que les visites nocturnes a la Seu Vella. Anar als museus de nit, com que és diferent, és una festa. Aviam, que veus el mateix i tot el mateix, però és diferent. Ja ho sé que per anar a un museu no cal que et facin la festa, però, escolteu, bueno, pot ser un primer pla.
Sí, exactament.
Per exemple, el dipòsit, hi he anat tres vegades i tu diràs, bueno, és que no ha canviat res, ho sé, però mira, agafes els nens, vas una nit allà, està ple de gent, et munten, un any va haver un concert de música clàssica a dins, un altre any hi havia unes projeccions, baixes, estàs uns minuts, surts, te'n vas a la Panera, te'n vas al Museu de Lleida, ho tens tot allí a mà, i a d'altres llocs, que hi haurà, moltes institucions adherides aquest any a la nit dels museus, però vaja, que ho tingueu en compte, que a la Panera també estarà obert.
Sí, senyor.
Que tinguis bona setmana, Joan Ramon.
Doncs el mateix, Bolos i Cristians a desfilar força i la gent de Lleida a animar-los i a gaudir-los. I esperem que el temps acompanyi.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
¿Sabías que si estás separado y convives con tus hijos puedes hacer la declaración conjunta con ellos y que te puedes deducir sus extraescolares de idiomas? Ve un paso por delante con Legalitas y contáctanos antes de confirmar tu declaración de la renta. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
I ara sí, és el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre, des del InfoCope Lleida, a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a les dues. A més, ja saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i ben acompanyats als estudis, sempre, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
A veure, de què parlem avui, Jaume?
De resaca.
Doncs, bueno, resaca. Avui teníem pendent de repassar les keynotes de Microsoft i Google.
Avui hem de digerir, no?
Sí, una miqueta que, clar, tres dies dimarts, dimecres i dijous de la setmana passada, doncs ja ho vam apuntar la setmana passada.
A més, fixeu-vos que fa dos o tres anys les keynotes aquestes ja són de dues hores. O dos i escaig, i es diuen moltes coses, eh?
Sí.
Passa que al moment de vegades se't passen, però després sí. Analitzant...
Moltíssimes, i pràcticament impossible de comprimir-les totes, aquestes novetats, amb 15 minuts aquí que parlem en aquesta tertúlia. Però per això, varen ser tantes que creiem que tenim de dedicar-li avui tot l'espai sencer. Tot l'espai sencer, avui ni entrevista ni res. Venga. Avui entrevistarem el David Casero, el Ricard Álvarez
i el Jaume Sitjà.
I jo us aniré apuntant i vosaltres anireu explicant.
David, tens aigua,
eh? Sí,
per aguantar el...
Vale, doncs aquestes keynotes es van explicar quina visió tecnològica tenen preparada per a aquests propers anys. I parlem de futur, no? Però de futur molt immediat. Avui comencem amb la notícia, començarem després amb la notícia del passat, o efemèride. Com sempre, David sempre ens té preparada aquesta efemèride i avui ja començarem directament amb l'efemèride. Després de la tertúlia, una petita pausa per a aquest concurs d'adivinar la cançó, l'any o la sorpresa, perquè avui sí que en tens sorpresa preparada.
No, avui és d'aixecar-se de la cadira, sí? Ja t'ho dic. Ja
bueno, doncs això només ho sap el Ricard i sí, nosaltres sí, aquí sí. Jugarem a veure què ens té preparat. I com no... Doncs després de la música continuem amb més tertúlia i més novetats, però sense oblidar-nos de deixar-nos aquests 3 minuts que tenim reservats sempre pel final del programa, per aquest espai tecnològic, per acabar amb el millor, amb fantàstiques idees, amb fantàstiques solucions i sobretot amb fantàstiques comoditats. Tot a l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i el podcast.
Doncs, Jaume...
Som-hi, a saco Paco.
Anava a dir l'entrevista de la...
No, l'entrevista no. Avui no hi ha entrevista. Lo que sí que ja van haver dues keynotes molt, molt grans. I tenim de... Bueno, tenim moltes coses a contar, però començarem per l'efemèride.
Venga. Anem directes a l'efemèride ja.
Hoy va a ir todo rodado. Mirar,
la cançó quan la vols.
No, ah, claro. Bueno, pues
no se nos seque la garganta.
Mira, jo si us sembla bé, podem fer efemèride, podem fer Microsoft, apuntar amb algo de Google
i la cançó. I després
desenvolupem la IO de Google. Què us sembla?
Doncs vinga, cap on anem, David?
Bueno, pues mirar, efemèride.
Cap a quan anem?
Mirar, nos vamos al año 91, 1991, hace 2 días, pero...
Ets de 90, ¿eh?
Hoy, pero es que hoy día todo es internet, ¿no?
És lluny, ¿eh?
Hoy día todo es internet, ¿no? Bueno, pues mañana, 17 de mayo,
sí,
¿vale?
¿Tot és segur?
No, todo seguro no. El 17 de mayo de 1991 es la primera vez que se instala un servidor, voy a decir dos palabras raras, HTML y HTTP. Que Ricard ya sabe lo que significa, hace así con la cabeza, ya me lo intuye, bueno, pero
HTTP y
un servidor
y
de plana web, ¿eh?
Efectivamente, es la primera vez que se pone un servidor de páginas web. En 1991, estamos en el 2018, han pasado 2 días y medio y tenemos billones de páginas web y billones de servidores
si
con este sistema.
Todas las páginas acaben amb el...
.html, cuando estás conmigo.
Amb el sufix .html.
Quasi tot així.
Què vol dir HTML?
és hipertext, markup language.
Molt bé.
Ahí lo tienes, Tenemos el Wikipedia hoy aquí abierto. Y fijaros, al final es el origen de Internet, es decir, el origen de poder poner en máquinas grandes, el poder poner webs para que todo el mundo se conecte. Hasta entonces, las páginas web y donde se navegaba era para conectarnos al ordenador de otra persona, que no deja de ser un servidor, ¿no? Como en formato servidor, pero era el ordenador de una persona. Ahora ya no, es, por así decir, el primer ordenador o sistema autónomo que es capaz de servir páginas web.
I una miqueta ja per acabar, però ja que m'has tocat també la fibra, perquè quan me toques així l'any del record i tal, segur que heu programat alguna petita pàgina web amb codi HTML directe?
Echas a manos, todavía hay un montón por ahí, medio muertas y hackeadas, pero sí, sí, claro, a mano todo.
Avui és impensable ya, ¿no?
Sí, bueno, hoy día...
Tot el tema dels editors i tota la potència que hi ha...
Sí, però l'editor el que fa és escriure per tu, eh? Sí, acaba fent un HTML, clar. El que passa és que hi ha molt llenguatge de costat de servidor inclòs a les planes web.
Bueno,
però... Exacto, es decir, tú hablas más de que ya hay unos CMS un poco más extendidos y estandarizados y a lo mejor si hay que programar algo nuevo... ya se programa sobre una base. Es decir, no es invención pura y dura como en los 90, ¿vale? O como a principios del siglo XXI, del año 2000, que todo se tenía que hacer de nuevo. No existía un CMS, es decir, unas plantillas para hacer una tienda y que ya funcione una tienda web. No, había que programarlo en HTML, claro, claro, decirlo, claro, no. Este numerito va aquí, va esto, que es
al
el cambio carro de aquí.
Un editor es lo que te es. Una serie de comandos fixes que dices, bueno, això vull en negreta, això vull lletra més gran. Antigament tot això ho tenies de posar, això vull en aquest color, tenies de posar el còdic del color entre les cometes o entre els corxetes o entre els parèntesis pertinents. Vull dir.
La edició és diferent i la creació és molt diferent, està claríssim. Hoy día, más que inventarse, se adaptan muchas de las cosas.
Bueno,
Año 91. Yo era un crío todavía, Ricard y yo estamos estudiando.
L'internet aquí, i jo ho tinc clavat, any 95 que va arribar.
Sí?
Sí. Sí que... Vinga, va, després.
Recordo que abans a Espanya vam tenir el Iber...
L'Ibertex. L'Ibertex, sí, sí.
Va estar dos, tres anys,
Bueno, va estar sobre l'any 91, 92, fins al 95. Fins al 95. Però bueno,
és més, llavors, jo ho vaig fer, pagava una quota mensual amb un proveïdor del sud d'Espanya per accedir a internet. Per accedir a internet,
Que guai, Sí, havia proveïdors que salien per ahí.
A part de tenir el... Perquè, clar, llavors no tenies l'ADSL, tenies el mòdem sobre la línia de telèfon.
Però ja m'estàs pagant, ja m'estàs parlant, perdó, de l'any 95.
Sí, sí, correcte.
Vale, quan ja es va fer aquella infovia que a través d'una quota...
Correcte, però llavors pagaves per accedir a internet.
Exacte. Llavors és quan va arribar realment l'internet. Perquè abans de que s'establés la infovia...
L'infovia.
La infovia aquesta, que per una quota hi havia uns números locals o provincials, locals aquí a Lleida, perquè aquí era de Lleida Ciutat, però els de fora, els de la província, els de la Seu d'Urgell, els de Cervera o els de Balaguer, doncs els hi tocava una trucada provincial. Però bueno, com a mínim ja ens podíem connectar a internet.
Estem parlant de...
Som uns frics,
no,
però...
No, estem parlant de fa 17, de 15 anys.
L'any 95. Estem parlant de 95.
Cuidao, que fa no res.
Són 23 anys.
No, perdó, 23 anys. Estem parlant de 20 anys.
Molt jovenes,
Vinga, va, som-hi, que quan ens, David, ens toca sempre la notícia aquesta del passat, l'efemèria, ens toca la fibra, doncs allí...
Sobretot a los que tienen más edad.
Sí, senyor, sí, senyor.
Más experiencia, perdó.
No, però vull dir, recordem aquesta idea. Fa 20 anys, per accedir a internet es pagava. Per entrar a internet es pagable. Bueno,
y además, oye, que llevar dos horas comunicando, ¿no? Es que estaba conectado a internet.
Correcto. Sí, pero
¿os acordáis cuando salió la DSL? El argumento de venta era, ahora puedes navegar por internet y no comunicas.
Pero abans de que existís la DSL, el gran boom de la XDSI va ser que tenia dos canals.
Dos canals, sí.
Un et connectaves a internet, a més amb una velocitat establerta i assegurada, 64K i garantida, i l'altre, bueno, tenies el telèfon.
En el año 97 tenia un telèfon connectado a una RDSI con una cámara, ¿vale? Y con una pantallita, y de RDSI a RDSI nos hacíamos videoconferencias.
Ostras.
Con los dos canales. Un canal era para la voz y el otro canal para los datos. Es decir...
Saps què feia jo? Saps què feia jo? Jo programo el router perquè truques pels dos canals per anar a 128.
Sí, clar, eso també.
Vinga, va, som-hi. Vinga, va, anem a les notícies. La setmana passada havia dos keynotes, una la de Microsoft, i ja vam apuntar el tema la setmana passada de Microsoft amb el tema de servidors i l'internet de les coses. I aquesta setmana, doncs, vull comentar el tema de Microsoft i el tema de l'organització i com ho té de connectar tot aquest entorn.
Bueno, al final, vamos a ver, nos deja muy claro y el CEO nos dejó muy claro que para hacer que todo funcione, todo tiene que estar hiperconectado y que ellos tienen el servicio suficiente como para que 500 millones de cacharritos estén mandando gigas y gigas de información. Aparte de eso, pues como bien decías, en ese primer día habló de algo muy curioso y es de hacer que nuestro smartphone sea una buena segunda pantalla para nuestro PC. Esto viene después de que hace un año exactamente que anunciaban oficialmente que Microsoft por la parte de Windows Phone lo abandonaba, lo mataba y que ya no va a haber más software o sistema operativo de Windows para móviles. Eso sí, bueno, no nos hace falta nuestro propio sistema operativo ya que estamos interconectados con todo. Y la propuesta es toda la mejora para el funcionamiento online, on-time y la integración que están trabajando precisamente con Android y con iOS. Por eso precisamente ya sabéis que la keynote hubo dos cosas muy curiosas. Una de ellas y la primera es que en tono Yo, a ver, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero por lo que, como le escuchaba, creo que en tono jocoso dijo, mirad, hoy precisamente Bill Gates ha hablado y nos ha dado la enhorabuena por los buenos resultados de Apple. La gente hizo un silencio en vez de reírse. Sí, sí, sí. Tenéis la presentación para escucharla, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente hizo un silencio, se quedó, no cogió la broma, ¿no? Me dice, oye, que nosotros también somos propietarios o también somos accionistas. Microsoft es accionista de Apple, que entró con la entrada de Steve Jobs en su reentrada. Y que, bueno, es una buena noticia además. Porque después la idea es que si la integración va a ser de todo el universo de smartphones como segunda pantalla para la organización de nuestros archivos, de nuestro correo electrónico y la creación de documentos a través de toda la parte de Office 365, que es lo que más van a empujar a día de hoy, bueno, pues también es una enhorabuena el que ellos formen parte de un grande como puede ser el sistema de iOS con Apple.
Una pregunta abans d'acabar aquest tema de Microsoft i això d'Apple i amb el tema que encetarem. Tota aquesta organització, el gran competidor de l'Office 365 fora Google, amb el tema d'apps i l'emmagatzament i tot aquest tema?
Ho va semblar en un moment. En un moment ho va semblar.
Parecía que sí, es decir, la única...
Perquè en aquest moment hi ha dos mons, hi ha el món de l'Office 365 i el món de Google, quan estem parlant de virtualitzar...
Google o OpenOffice o... És
no,
decir...
sí, però OpenOffice ja seria més residual per mi.
Bueno, la Generalitat utilitza OpenOffice. Sí, són un montón, bueno, vale, per exemple, sí, ¿no? Un montón de col·legis utilitzen OpenOffice, un montón d'escoles.
Bueno, els usuaris de Mac, per exemple, o de Apple en general, tens el iLife, que és el Pages, Numbers i Keynote, però manera gratuïta també. No?
Mira, sí, tot el que tu vulguis, però si mirem, si mirem percentatges de suites d'Office...
Que passa que el mundo és Office i el mundo és Windows. Llevas toda la razón. El mundo és Office i el mundo és Windows.
Sí, però va haver un moment quan Google va treure la G Suite, sí. Que va dir, quan va fer el boom de dir, escolta, que jo tinc processador de textos, o sigui, el Word, jo tinc processador de... fulla de càlcul, o sigui, Excel... integrat amb el Drive i integrat amb el Gmail. Sí que va haver un moment que si Microsoft allí hagués dubtat i no hagués apostat, perquè llavors va ser quan va dir no, jo aposto fort per Office multiplataforma i m'oblido del meu
sí,
Windows
sí,
Phone
de la meva plataforma.
I obro l'Office multiplataforma, jo crec que allí hagués patit, però allí va fer, jo crec, l'aposta bona. I fixa't que no ha duplicat, s'ha multiplicat per no sé quan les descàrregues de tot el paquet Office a Apple, a iOS i Android. I a Android.
No, és que en aquest moment... Jo més aviat anava...
Per això va haver-hi un moment d'impàs, eh?
Pel tema del correu i, sobretot, pel tema del emmagatzament.
Jo amb correu crec que no hi ha color.
Mirar, és mucho más el procesamiento de textos, todo el tema de Office. ¿Qué ocurre y qué diferencia ahora mismo podríamos tener entre un G Suite y un Microsoft Office, que es donde va Office, ¿vale? G Suite, la integración que hace... dentro de su universo, no olvidemos que...
G Suite es la de Google, ¿eh?
Es la de Google, es decir, no olvidemos que siempre es dentro de su universo, es decir, su Drive para archivos, su propio procesamiento de archivos, compartición de sus archivos y envío y almacenaje, es decir, toda la organización que habla Microsoft es la misma que puedes tener con G Suite hoy día. Pero ¿qué ocurre? Que G Suite funcionará bien con G Suite. Es decir, para compartir este archivo y para que este archivo tú y yo lo podamos trabajar online, los dos tenemos que tener G Suite. ¿Vale? Tenemos que estar en Google. Cosa que Microsoft y la propuesta de Microsoft es, no señores, Office está claro que es lo más implantado y lo más instalado. ¿Vale? Aparte de ello y ser el más utilizado, vamos a dar todo este servicio y ojo, vas a poder compartir el archivo para que alguien abra ese Word en un Word online, sin que tenga que tener ninguna licencia, con lo cual ya se parece un poco a la parte de documentos del G Suite.
Aquí estic amb tu, que aquí guanye Microsoft, però en l'apartat d'Office 365, que té l'apartat de correu electrònic i té l'apartat de OneDrive, aquí és on jo crec que Google, amb el que és l'apartat del Gmail...
El Gmail, bàsicament.
I el
Drive.
I el nou Drive One, que és l'evolució del OneDrive, del Google Drive, doncs aquí crec que Google està també apostant fort.
Escolta, us poso música per agafar aire, perquè hem de parlar de tot el que va presentar Google, que ja no ens donarà temps, però vaja. A veure cap on anem.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí que és veritat que hem escoltat una versió més moderna d'aquest tema, però aquesta és la clàssica. Saps de quin any?
No sé. Setantes?
No.
60, 60.
66.
Ai.
Ah, Wilson Pickett. No. La marxa que tenia aquesta gent a l'any 66, eh? És el Land of Thousand Dances, el món de les mil balls, per entendre'ns. Ja t'he dit que avui t'aixecaries de la cadira, Jaume.
Ritme n'hi ha.
Sí, sí.
Ritme en tenen. Ara, és l'època, els hi faltava la tecnologia.
Bueno, clar. Sí, sí, però és veritat, les ganes i la creativitat la tenien.
La setmana passada ja hablamos de eso, ¿no? Sí. De la predisposició.
Escolta, a part de la de Microsoft, que crec que també va ser interessant i jo crec que serà una keynote que marcarà un punt d'inflexió, que ara encara potser no el veiem, però que d'aquí dos o tres anys podrem mirar enrere i dir, mira, l'any 2018 va ser com van virar. Google sí que es va presentar doncs, amb una bateria de novetats, amb unes que ja es podien preveure i amb d'altres que ens van enlluernar. Sí que és veritat que estaven fetes amb un entorn controlat, també, eh? Que tampoc és allò... Ho dic perquè allò de l'assistent que truca a la perruqueria i tal... allò no està disponible encara, i estan treballant, i bé, només serveix per fer una reserva. Si no serveix per trucar al Jaume i que parlis amb el meu assistent, encara.
O sea, lo que decías la semana pasada, Jaume, de, oye, ¿tú crees que vamos a poder decirle a Google, oye, Google, haznos un resumen durante 15 minutos de las noticias de la semana y nos hace el programa? Bueno, pues por ahora no. Por ahora no. Però tot llegarà,
no, bueno, amigo. Però vull dir, el camí és aquest.
Però tot llegarà.
De moment estem en un nivell molt baix d'evolució d'intel·ligència artificial.
Bueno, però, molt baix.
No, sí, és molt baix. És molt baix respecte al que pot fer una persona, molt baix.
Home,
sí, correcte. Sí, clar. Però és que fa uns anys enrere era nul. Era nul. Vull dir, i clar, aquí tindrà d'haver una evolució i l'evolució cada vegada és més ràpida i més exponencial.
Microsoft s'hi ha posat de ple, ho ha dit ja obertament, Google ja ho va dir i ho ha demostrat, i Apple ja ha dit que està invertint quantitats ingents de milions en intel·ligència artificial. Per tant, alguna cosa sortirà.
Vinga, però vam parlar de més coses. Hi ha dues coses que volia comentar, com a mínim. Una és el que és el tema de la navegació per gestos, arriba a l'Android P. I què és l'Android P?
Bueno, el nuevo sistema operativo de Android que tendremos para final de año y donde, bueno, pues hay un cambio sustancial en la parte de la multitarea. Se han dado cuenta que en todos los teléfonos Android, cuando le damos a ver todas las aplicaciones que están abiertas, que aparecen todas en fila, hay unas encima de otra, la verdad que es muy difícil trabajar la multitarea. Uh-huh. Bueno, pues a través de estos gestos, y la gente que tenga iPhone dirá, ah, pues esto lo han copiado. Sí, es un poco la manera gestual de iOS de poder mantener las aplicaciones abiertas y poder ir trabajando de una a otra. Por supuesto que toda la parte de usabilidad, esto que mucha gente no sabe, que estando dentro del mismo sistema operativo poder copiar y pegar cosas entre diferentes dispositivos. Uh-huh. ¿No? Pues copio un enlace o un texto, le doy a copiar en mi teléfono de Android y en mi tablet de Android le doy a pegar y lo pego, en el documento que vaya a tener. ¿No?
Y si al tiene final, PC de Android también.
Y si tiene PC de Android también, porque estará conectado, es exactamente lo mismo que un móvil, ¿no? El tema es que al final, bueno, pues esta beta de... Lo más importante es que esta beta de Android P, aparte de cambiar el tema gestual, incluye toda la inteligencia artificial en todos los servicios preembebidos de Google. Y para que no solo sean los servicios preembebidos de Google, es la primera vez, y esto sí que también es un poco histórico, ¿no? Es la primera vez que esta beta la ponen en manos de otros fabricantes para integrarla al 100%. Es decir, hasta ahora sus teléfonos de Google o los Pixel de Google son los primeros que han llevado su sistema operativo. A día de hoy ya han cedido el nuevo sistema operativo a Nokia, a Vivo, a OnePlus, a Xiaomi, a Sony, a Essential y a Oppo para que lo incluyan en todos sus equipos. Es decir, el sistema puro de Android P.
¿Y qué tan posible la seva capa?
No, precisamente es al contrario. Aquí no he nombrado Samsung, no he nombrado Huawei. Es decir, he nombrado a gente que precisamente...
No están.
Los que han dicho,
o sea, los grandes quieren su capa.
Nosotros ponemos el sistema sin ningún tipo de capa. Cosa que puede dar cierta ventaja a estos fabricantes en cuanto a ciertas apps que empiecen a desarrollarse ahora integradas al 100% de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, Jaume, Ricard, me vais a permitir una pequeña cronología de 3 segundos para que todo el mundo se haga en la mente todo lo que hemos hablado, ¿no?
Venga,
y todo lo que hablamos sobre esto. Y es, primero, hablamos del miedo. Oye, que saben todo de nosotros. Uh-huh. ¿Tienes algo que esconder? No, lo saben todo. Saben dónde vamos, saben lo que hacemos, conocen los contactos de nuestra agenda, conocen nuestro calendario, conocen todo.
A
perfecto.
A mí el teléfono me lo diu. Tens el cotxe aparcat aquí, estàs a casa, vols anar a la feina, tal, i carai, se lo he dit.
Todos estos datos, cuando empezamos a hablar de ellos, empezamos a hablar que lo que había detrás eran algoritmos. Aquella palabreja que lo que trata es de manejar con fórmulas matemáticas todos tus datos para poder sacarlo hábitos y para poder predecir qué es lo próximo que vas a hacer. Una vez que todo esto lo tenemos con una máquina, vamos a darle un toque flash, con procesadores neuronales, como decía Ricard la semana pasada, es decir, con procesadores que son capaces de pensar muy rápido, ¿vale? En el momento que le ponemos una voz a ese pensamiento y a esos códigos, uh-huh, se traduce en esta demo que escuchábamos la semana pasada y que decía Ricard, que al final le podamos decir a nuestro teléfono, oye, llama y cógeme cita en la peluquería o cógeme, resérvame una mesa para mañana a las 4 en este restaurante y si no en uno que esté cercano. Es decir, al final todo esto es una consecución, ¿vale?, de eventos que nos llevan a la inteligencia artificial, a que la inteligencia artificial se convierta no en Skynet, en cuanto a forma de pensamiento, toma ya, es sí, que es friki, ¿eh? Sí. Terminator.
Es Terminator, pero según se escolta muy joven.
Es Terminator, ¿vale? Pero, pero al final es hacer persona a esa inteligencia artificial que por ahora lo que conocemos es su tecnología de números, de datos y de fórmulas matemáticas. Esa voz es lo que lo hace persona. Y eso es lo que lo hace persona no solo para eso, para ver nuestras imágenes en Google Fotos y que él directamente nos pueda transformar toda la foto y todos los colores de la foto y nos pueda decir, oye, ¿te gusta cómo está? Eso es una nueva funcionalidad y esa funcionalidad es inteligencia artificial. El que nuestra batería del teléfono esté gestionada y aprenda a través de la inteligencia artificial y nos diga, oye, esta y esta aplicación te las voy a desactivar yo, porque ahora estás en la oficina y no las usas.
30 segons per acabar. No volia marxar sense comentar el nou Google Maps perquè també ho ha fet molt més social. Què té que veure això?
Bueno, yo, para mí la mejor funcionalidad de Google Maps, uno, la parte social es que tú vas a poder subir contenidos que van a estar revisados para que los mapas estén actualizados en todo momento, sin que tenga que pasar el hombre de la alcachofa o con el coche de Google. Y la segunda es que vas a poder partir la pantalla por la mitad. Es decir, ahora podemos ver o el dibujito, como digo yo, del mapa, ¿no? O puedes darle al satélite. Uh-huh. Y incluso si te acercas mucho al satélite puedes navegar, pero es un poco rollo porque pierdes la perspectiva a través de Street View, por donde estoy yendo. Pero parece que la combinación entre el mapa del dibujito en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior Street View. Es decir, ¿cuál es la ruta que la estoy visualizando en todo momento y dónde estoy?
Y el edificio real.
Efectivamente. Entonces, bueno, esta combinación para mí...
una visión de doble pantalla, doble información.
Exacto. Siempre...
Porque eso requiere una conexión a internet potente, ¿no?
4G. Ya. Y tirando de datos.
No, amb cobertura, vull dir.
Sí, amb cobertura, no. Y tirando de datos, sí, es decir, y tener una buena tarifa de datos, porque vas a estar descargando imágenes on-time online. Eso está clarísimo. Es una de las mejores. Yo entre Google Fotos y esta, increíble. Aún así, igual, inteligencia artificial en la cámara, AR Shopping. Directamente veo unos zapatos, le hago una foto y que me diga dónde están, de qué marca, modelo, incluso si hay algún chino que lo copia. Absolutamente de todo, ¿vale?
Y ya te puede aparecer el botón comprar.
Efectivamente, efectivamente.
Al final, ¿no? Al final, aquí está el negocio, aquí está el business.
Exacto, pero fijaros, mirar, al final, eso, los Chromebook que los convierten también en un sistema Linux como un smartphone, es decir, poder tener un ordenador que sea como nuestro smartphone y todo esté dirigido con las mismas funcionalidades. Al final es Android P y es lo más importante. La última es que Google lo que ha dicho es que para poder utilizar todos estos servicios, que los desarrolladores se olviden de integrar cosas básicas que ya existen. Y para ello les ha dado, bueno, pues un ML Kit, que llaman, un Mil Kit, donde tienen todas las funcionalidades de seguimiento, calendarios, información, para que no las tengan que desarrollar, que cojan de Google, que las copien, las peguen, y automáticamente en su aplicación, con su idea que sea, van a poder utilizar toda la inteligencia artificial.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnològic.cat.
Espai tecnològic. Casa.
Doncs apa, cap al carrer Segovia o espaitecnologi.cat, David Casero.
Venga, sabéis lo que está
llargues, va.
Triunfando para las comuniones, ¿no?
¿Qué?
Imagino que lo sabréis. No, la robótica. Increíble.
Ah, vaya, vaya, es verdad.
Buah.
Yo ya he mirado los kits que tens, ¿eh?
Oh, son una maravilla. La verdad que, mira, poder sentarte con tus hijos y entender tú la tecnología, porque esto que estoy hablando es cierto, es decir, ya no es que la entiendan ellos, sino que tú, a modo como un juego, uy, qué difícil es jugar al Cluedo, al Monopoly, más difícil a mí me parece además jugar a los videojuegos, ¿no? Y al final aprendes. Bueno, pues con la parte de la robótica, la verdad que poder sentarte con tus hijos, aprender todos y ver un resultado rápido, es decir, tener una acción-reacción y ver cómo el robot que has hecho, la grúa que has hecho, el coche que has hecho, lo
funciona.
Puedes mover, lo puedes manejar y puedes interactuar sobre él. La verdad que es aprendizaje con satisfacción.
It just works.
Exacto, it just works.
Un día que esto nos tens de portar aquí un parell de robotets, si tienes que llegar al programa.
Ya estamos 5 horas de programa aquí. Todo
bueno, espaitecnologic.cat, al carrer Segovia 4, y si no, también el seguiu al Facebook, que tienen promociones súper interesantes. ¿Eh? David Casero, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.